qüestions i aprovació definitiva del pressupost municipal general i les bases d'execució del pressupost per l'exercici 2022. Té la paraula el senyor Soler.
Sí, en el ple del 21 de febrer es va aprovar inicialment el pressupost municipal de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms i durant el període d'exposició pública s'han rebut un conjunt d'al·legacions. Cal deixar palès, per això, que aquestes al·legacions es poden considerar i valorar només quan afecten aspectes tècnics, com serien la manca d'alguna partida, la insuficiència d'aquesta partida en un servei essencial o en un saldo per un contracte de compromisos municipals inferior al que està estipulat per contracte, les estimacions excessives en partides d'ingressos o aspectes similars. Això ho dic perquè totes aquelles al·legacions que són al·legacions polítiques, doncs tècnicament, i així també ho determina la intervenció, no es poden ser considerades. Evidentment, existeix la tradició que els grups polítics municipals, i en aquest cas sembla ser que també els sindicats, han presentat un seguit d'al·legacions en el sentit d'augmentar o disminuir diferents partides, cosa que en cap cas es poden tractar com una al·legació en el pressupost, encara que sí que aquest govern podria ser sensible en aquesta situació i poder-ho recollir en possibles i futures modificacions en el pressupost. Dit això, el resum respecte a les al·legacions presentades són les seccions sindicals Intersindical i CATAC han presentat dues al·legacions basades en el Fons Social i aportació al Pla de Jubilació. No s'han pogut admetre, lògicament, perquè la llei de pressupostos, la llei general de pressupostos de l'Estat, no permet incrementar l'acció social respecte a l'any 21. Per tant, queden desestimades. El grup municipal de Ciutadans, tal com els hem avançat també a la comissió informativa, han presentat un total de 33 esmenes, 15 d'increments d'aplicacions pressupostàries i 18 de noves aplicacions pressupostàries. I com he dit anteriorment, aquestes no poden ser susceptibles de poder ser incorporades en la modificació o en l'aprovació definitiva del pressupost, però des de l'equip de govern volem agrair, això sí que és cert, volem agrair les seves aportacions. Algunes coincideixen amb la voluntat del nostre govern en incrementar partides que per qüestions pressupostàries doncs hem de veure reduïda la seva proposta inicial, però que per tant tampoc no trenquen la relació contractual amb els proveïdors. I és cert que algunes d'aquestes que vostès presenten també estan molt allunyades del que seria la nostra visió dels projectes a dur a terme per part de l'Ajuntament, projectes tant d'inversions com projectes de caire de serveis. Però d'altres ens oferim a valorar-ho en un possible futur i la incorporació de possibles modificacions del pressupost, com els, també els hi vaig comentar en aquest sentit. El grup municipal de Junts van presentar un total de 40 al·legacions que es podrien classificar de tres tipologies diferents. Les primeres de caràcter general, que no són susceptibles d'admissió, serien més de base ideològica, de base de reflexió sobre el que està passant. 14 referents a les provisions de despeses, que tampoc són susceptibles d'admissió, tal com hem comentat. I per altra banda, hi ha 8 d'aquestes al·legacions referents a previsions d'ingressos i 11 corresponents a previsions de despeses que sí que podrien ser susceptibles i que s'ajustarien a les al·legacions admissibles pel seu estudi, però que si s'ajusten, en tot cas, aquestes 19 al·legacions que comentaven han estat contestades per l'informe d'intervenció i han quedat estimades, ja que s'ha comprovat que les quanties establertes inicialment en el pressupost són quanties correctes, és a dir, han estat desestimades, volia dir, perdó. És a dir, que un cop feta l'al·legació i feta la corresponent comprovació, es veia que no hi havia cap perill, diguéssim, per l'equilibri pressupostari del que s'estava parlant entre el contracte i el servei i la proposta de pressupost. Segurament tothom és conscient que en la situació econòmica actual cal ser molt curosos, tal com hem explicat, amb els comptes municipals. Totalment cert que aquest govern té molt clar quin és l'horitzó, té molt clar quin és l'escenari, i ja no només perquè acabem de passar una pandèmia, els hi vull recordar, una pandèmia que encara no s'ha donat, segons l'OMS, per extingida i, per tant, estan tots vostès amb mascareta, jo no perquè estic parlant, però encara estem a dia d'avui en situació i per tant ha estat molt sensible, i de la mateixa manera que estarà sensible també amb tots els esdeveniments i tot allò que faci falta per ajudar i apaivagar i mitigar els efectes de la guerra d'Ucrània que ens pot tocar a nivell i a escala local. Tampoc cal fer intervencions en aquest sentit com si s'enfonsés el món, com si estiguéssim davant d'una catàstrofe. La tresoreria, la intervenció i tots els tècnics municipals econòmics són conscients d'aquesta situació i vetllen en cada euro que es gasta en aquesta administració perquè es gasti d'acord amb allò que està pressupostat i amb allò que correspon als serveis dels nostres serveis públics. I aquest pressupost que avui proposo aprovar definitivament dona cobertura al pla d'actuació municipal, també dona cobertura al pla de xoc per mitigar els efectes de la Covid i per tant volem tornar a imposar el ritme normal que hauria d'haver tingut aquesta administració per acabar el mandat i finalitzar en poc més d'un any aquest mandat amb un pressupost i amb una execució de pressupost tal com toca. El projecte pressupostari que presentem avui ens permet mantenir i millorar tots i cadascun dels serveis que tenim a l'Ajuntament. N'hem implementat d'altres i cal posar en valor tot el que ha fet l'àrea de drets socials, però també les diferents àrees de serveis de qualitat urbana i també de promoció econòmica, l'àrea d'educació, l'àrea de medi ambient, l'àrea de cultura, etc, etc. No em vull deixar ningú, però lògicament totes les àrees que en aquest cas han fet pares i que segueixen treballant també per ajudar i que ningú quedi enrere. Per tant, creiem que és el millor pressupost que podem tenir per aquest exercici i esperem molt properament poder començar a treballar ja a l'exercici del pressupost de l'any 23. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. Paraules en aquest punt. Senyora Fernández Jordán.
Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias por su intervención, señor Soler. Agradecer sin duda alguna a todos los técnicos del área económica del Ayuntamiento por el enorme esfuerzo que supone hacer un presupuesto de estas dimensiones. Voy a hacer una intervención desde un plano eminentemente político, porque creo que en el último año de mandato hay que hacer algunas reflexiones en relación a cómo se ha ido gestionando el dinero de los ciudadanos y de la Administración. A falta de un año para esas elecciones y para que las personas que tienen derecho a voto decidan si este tripartito debe subsistir o si pasamos a otra era en la ciudad, sin duda lo que tenemos muchos claro y nos han transmitido muchos ciudadanos en las conversaciones es que la ciudad está más degradada, más sucia y más caótica. Son palabras que se repiten una y otra vez. Las prioridades de este Gobierno son difíciles de visualizar aún en las cifras. Una está clara, que es vender la comunicación de todo aquello que van haciendo, de aquellas cosas que les interesa, que sepamos. Y luego hay otra de las prioridades, que es hacer qué hacen. En el máximo exponente de todo esto es el tema de la vivienda, de la cual se pasan la vida hablando en relación a ese plan de actuación municipal. La vivienda como gran eje de todas las políticas, para que al final en 3 años no hayamos visto que se hace una, eso sí, se ha comprado Torre Negra, todavía no tenemos ni idea de para qué, y se pretenden deshacer la estructura de la ciudad con algunas torres. No hay mayor transparencia en el ámbito del presupuesto ni en el ámbito de las actuaciones. Al final, si bien el máximo exponente del que se habla, más allá evidentemente de las dos tragedias que han ocurrido, como es la pandemia del COVID-19 y actualmente el impacto de la guerra de Ucrania, más allá de todo esto, lo que sí se ven son carriles bici. Frente a todo esto, el capítulo 1 sigue siendo absolutamente impactante, con 43 millones de euros, 158.996, de los cuales 1.973.000 van directamente a Promusa, insisto, la gran área en la que este Gobierno dice que está trabajando. Seguimos sin saber de cuánto suelo público disponemos. Sabemos que hay un plan para la nueva centralidad de la zona del eje de la zona de Vulpalleras, etcétera, pero, sin embargo, Can Matas no se desarrolla. Hay cosas muy extrañas en el ámbito del urbanismo. Sí, Can Matas, donde tenemos suelo público y donde muchísimos propietarios estarían dispuestos a ceder parte de sus parcelas para hacer vivienda pública. No hay sello propio en este Gobierno, no hay un rumbo claro, por mucho que intenten decir que sí hay, y lo que hay es una falta grande, muy grande, de atención a las demandas ciudadanas en una ciudad que tiene una renta per cápita determinada y que debe, sin duda alguna, estructurar muy bien el rumbo que se toma respecto a los intereses de los ciudadanos. Muchas gracias.
Gracias, señora Fernández Jordán. Per part de Ciutadans, té la paraula el señor Blázquez.
Sí, buenas tardes a todos. Bien, habiéndose rechazado nuestras 33 enmiendas a los presupuestos, parece lógico suponer que vamos a votar en contra en este punto del orden del día. Y es que, aún agradeciendo los encuentros con el señor Soulé y haber podido hablar y matizar algunas de nuestras propuestas, al final, ciertamente, no se ha quedado en nada o, como mucho, es un propósito de buenas intenciones que finalmente no creemos que se vayan a materializar. Esperemos que sí en alguna de las modificaciones del presupuesto. Sobre todo en materia de inversión, que es donde nuestro grupo ha hecho la mayoría de las propuestas que han sido desestimadas. Me gustaría, de todas maneras, hacer una serie de consideraciones acerca de los presupuestos que hoy se van a aprobar y acerca de las propuestas que hemos presentado y han sido desestimadas. La primera consideración, hacer notar que son los terceros presupuestos por parte del equipo de Gobierno y los terceros que llegan tarde. Es decir, ya avanzado el mes de abril, van a ser aprobados. Ciertamente, si bien el primer año podía existir un atisbo de excusa, ahora ya resulta inexcusable que suceda a estas alturas del mandato. Y nos sorprende y nos preocupa, evidentemente. La segunda consideración, y que en parte viene dada por esta tardanza, es el bajo nivel de ejecución de los presupuestos que estamos viendo en este mandato y, por lo tanto, 2022 no va a ser una excepción. Visto ya el mandato con cierta perspectiva, la verdad es que el Gobierno de este ayuntamiento no ha tenido liderazgo para transformar la ciudad a través de las inversiones, cuando creo que es evidente que hay muchas, muchas cosas por hacer y que la ciudad necesita. Máxime cuando se ha dado una circunstancia a raíz del cambio en la regla del gasto que ha favorecido enormemente esta capacidad inversora por parte del ayuntamiento. Por lo tanto, ha sido una ocasión perdida que creo que con el pasar de los años lamentaremos. La tercera consideración que quisiera hacer, y entro ya propiamente en nuestras alegaciones desestimadas, es que no se ha tenido en cuenta la política de Ciutadans o nuestras propuestas para promover la mejora del medio ambiente en nuestra ciudad, no a través de la política coercitiva, sino a través de las ayudas en el cambio de modelo de vehículo contaminante a base de hidrocarburos a coche eléctrico. Porque luego podremos hablar, dado que hay una moción que trata sobre la zona de bajas emisiones, hay una obviedad y es que la política coercitiva perjudica en todo caso al más vulnerable. Yo creo que de esto no cabe la menor duda. Por lo tanto, desde nuestro grupo se habían presentado enmiendas para promover la instalación de muchos más puntos de recarga para vehículos eléctricos. También la creación de una partida para ayudas directas para aquellas personas que sustituyeran sus vehículos contaminantes por vehículos eléctricos, ya fueran bicicletas, motocicletas, etcétera. Se podría haber buscado la fórmula, la cuantía, la metodología, etcétera. Por último, en este eje de mejora del medio ambiente y de la movilidad, habíamos propuesto en nuestras enmiendas un ambicioso plan para la mejora integral de las aceras en nuestra ciudad. No en vano, al final, la manera más sencilla y sostenible de movilidad es ir a pie, pero esto solo es posible si las aceras se encuentran en un buen estado y la ciudad aquí no debe conformarse con arreglar aceras al ritmo que se deterioran, sino que debe realizar una fuerte inversión para que haya una mejora considerable en el estado de las aceras y un tipo de arbolado no destructivo para estas. Cuarta consideración que quisiera hacer, lo vuelvo a resaltar, falta de impulso en políticas de equipamientos e infraestructuras que la ciudad necesita. Por citar tan solo algunos ejemplos, hablar de la segunda residencia para el colectivo de la tercera edad, el complejo acuático de Mirasol, que va muy atrasado, la cobertura de la piscina del Parc Central, compromiso que nunca se llegó a cumplirse, nuevas guarderías públicas, puesto que existe una fuerte demanda que solo se cubre gracias a las guarderías privadas, cambio de usos en la masía de Can Quiteria para abrir el equipamiento al barrio, lo que no significa que no pueda ser compatible con la obra de Grau Garriga, y un largo etcétera. Yo sé que el equipo de gobierno dirá que en algunas cuestiones se está trabajando, pero han pasado ya 3 años prácticamente desde la toma de posesión de la alcaldesa y muchísimos proyectos tendrían que estar infinitamente más avanzados y, por desgracia, están en pañales. Y la quinta consideración y última que me gustaría hacer es comentar someramente algunos incumplimientos, demoras o partidas sin sentido que desde nuestro grupo hemos visto que se tienen en cuenta en los presupuestos de 2022 y que pretendíamos clarificar con nuestras alegaciones desestimadas. A modo de ejemplo, pasados ya 3 años, seguimos sin ver las cámaras de seguridad en Valdoreix. Se sigue alargando en el tiempo la puesta en marcha de la oficina, sé que no les gusta al equipo de gobierno la palabra subcomisaría, de la policía local en Valdoreix y que tendría que prestar servicio también a otros barrios. Seguimos gastando dinero en modificaciones del proyecto de la Biblioteca Central, aunque luego sea un proyecto que creemos que nos interesa.
Hauria d'anar acabant, senyor Blázquez.
Enseguida. Para la ciudad y supone un enorme coste de oportunidad. Seguimos gastando dinero en pagar cuotas para pertenecer a municipios para el agua pública cuando sabemos que finalmente esto recaerá en la AMB. O seguimos haciendo traspasos de dinero a Promusa pese a su probada ineficacia y su imposibilidad a día de hoy de haber construido ningún piso en lo que llevamos de mandato. Ya concluyo. En resumidas cuentas, lamentamos el que no se haya tenido en cuenta ninguna de nuestras alegaciones. Manifestamos que, evidentemente, nuestro documento era un documento de máximos y, por lo tanto, no se podría haber asumido en su totalidad. Pero el remanente de tesorería sí permitía hacer un gran esfuerzo inversor.
Señor Blázquez.
Y atender. Después no haré réplica en todo caso, ¿eh?
De acuerdo.
Sí, le parece. Y atender muchas de nuestras peticiones, que al fin y al cabo no son, si no creemos, peticiones de los vecinos. Por este motivo, por el que se han desestimado todas nuestras alegaciones y, sobre todo, porque hoy se nos traen a pleno unos presupuestos tardíos, grises, desganados, a nuestro entender, muy poco ambiciosos, con prácticamente nulo poder transformador y que no responden a las muchas necesidades de los vecinos, es por este motivo, digo, por el que votaremos en contra en este punto. Muchas gracias.
Molt bé, gràcies, senyor Blázquez. Per part de Junts, senyor Brugarola, té la paraula.
Sí, bona tarda de nou. Bé, en una estona, totes i tots haurem de votar aquest pressupost que no ha estimat cap de les al·legacions presentades, ni per l'oposició ni per la resta d'al·legants. I al respecte volia llançar algunes preguntes en el temps que disposo. Per exemple, a la senyora Gibert, no? Li volia preguntar, donarà vostè suport novament amb un paquet econòmic que ve congelant els ingressos durant tot el mandat i no ha avançat ni un mil·límetre en allò que sempre ha defensat la CUP, no? Que és recaptar més per redistribuir més? On és el carnet de renda, que sempre ha reivindicat, i la tarifació social? Si donarà suport a un pressupost que torna a augmentar el cost del govern i els directius, a un pressupost que redueix de forma marcadíssima el suport a l'exclusió habitacional. A la senyora Llorente, per exemple, si donarà suport a una formulació de comptes que és la menys transparent en dècades. Ara portem a l'aprovació 151 milions d'euros, però el pressupost definitiu segurament serà de més de 200. I no s'explica ni a grans trets el destí de tot aquest escreix, ni què està previst per als Next Generation, res. No coneixem el detall de les inversions, ni com es finançaran els grans projectes que es venen anunciant. No sabem res de la liquidació del pla de lluita contra la Covid. No hem vist mai la planificació que venim demanant any rere any. Tots els pressupostos, tots s'aproven tard, sent amb escàs o nul diàleg amb l'oposició. Això és bon govern? Això és transparència? El senyor Simarro, per seguir amb els exemples. Si acceptarà vostè ser el regidor de Participació Ciutadana que ha permès que desapareguin del pressupost els fons de lliure disposició dels barris. A la senyora Madrona, si accepta vostè que la que serà la darrera festa major d'aquest mandat estigui pressupostada en 200.000 euros, quan sempre costen entorn als 750.000 euros. O l'embalat de Nadal, que té 10.000 euros de pressupost, que en costa 10 vegades més. O la cavalcada de Reis, que té 30.000 euros, que en costa el triple. I així podríem seguir, residoria per residoria. També per la senyora alcaldessa, la senyora Ingla. Si està vostè d'acord en que en els temps que corren i en un sol any, l'Ajuntament acumuli 9 milions d'euros més als comptes corrents, que és el que ha passat en 2021. Per què carai els volen? Per què generen aquests enormes superàvits públics amb les necessitats pendents que hi ha? Vostès podrien, per exemple, haver fet una gran ampliació de capital a Promusa per avançar de veritat en habitatge. Tenim o no tenim una emergència habitacional i la necessitat de reforçar el parc d'habitatge? Podrien haver fet un macroprograma en favor de l'energia renovable. Tenim o no tenim una emergència climàtica? I la necessitat d'invertir per aprofitar tot el potencial de generació energètica renovable del nostre municipi. Podrien haver reforçat les entitats com mai. Podrien haver rehabilitat Can Canyameres, Can Revella, la resta de les masies. Podrien haver fet una rehabilitació massiva de voreres. Podrien haver fet un munt de coses, perquè tenim la normativa d'estabilitat pressupostària suspesa. Ha estat una oportunitat única, inèdita, però no. 74 milions de pressupost disponible no executat en 2021. 9 milions d'euros més als comptes corrents. I una altra vegada, una tercera part de l'any malbaratada, perquè el seu responsable d'economia sempre va tard i malament. I ara ja està. Se'ls acaba el mandat havent malbaratat aquesta oportunitat única. Una finestra d'oportunitat que es tancarà qualsevol dia quan s'aixequi la suspensió de les normes d'estabilitat pressupostària. I aleshores vindran els problemes, molt greus, fruit de la improvisació permanent i la total manca de planificació. Total manca de planificació. És vostè, senyora alcaldessa, conscient que si segueix sent alcaldessa el mandat que ve, la suspensió de la normativa d'estabilitat pressupostària ja estarà aixecada i que amb tota seguretat haurà d'afrontar enormes retallades del pressupost perquè ja no podrà finançar la despesa ordinària en romanents? A vostè li sembla bé que el seu responsable d'economia no hagi fet res, per exemple, per fer front a la situació que travessem, amb un 10% d'inflació i l'impacte que això infringeix en les persones en risc d'exclusió? Com permet vostè que un govern que té majoria absoluta sigui incapaç de presentar i aprovar un pressupost en temps i forma, que no anticipi res, que no planifiqui? Per què ho permet? Mirem-nos-ho com ens hem de mirar, des de la perspectiva de l'interès públic, que és l'únic que compta, és l'únic que compta. A aquestes alçades, vist el que hem vist tothom, de veritat pensen vostès, companyes i companys d'Esquerra Republicana, companyes i companys de la CUP, seguir sostenint aquesta situació? Aquesta contradicció flagrant entre el que vostès han defensat sempre i aquesta realitat? Nosaltres no estem gens d'acord amb tots aquests plantejaments. Per això, des de Junts per Sant Cugat hem presentat 40 al·legacions que el seu representant no ha volgut ni debatre, no ha presentat aclariment, res de res, tot desestimat i fora. No hi ha en aquest consistori alternatives millors, insisteixo, des de la perspectiva de l'interès general. Sí que les hi ha, sí que les hi ha, i tant. Tots ho sabem, podríem fer les coses molt millor, molt millor. I això és el que mereixeria la ciutadania. Gràcies.
Molt bé, senyor Brugaroles. Vostè ha fet al·lusions a la majoria de regidors. No, després li passaré la paraula al tinent d'alcaldia, que és el responsable del punt del que es tracta, i en tot cas també li passaré la paraula a la tinenta d'alcaldia, a la senyora Gibert, que parlarà en nom de la CUP, i m'ha interpel·lat a mi directament, però ha d'entendre, i jo crec que vostè diu ja s'acaba el mandat encara no s'acaba, però és veritat que ja estem a la recta final. I ha d'entendre que aquest és un govern que va a la una. Jo ho entenc, que això era aquella esperança de dir això no passarà, i passa. Per tant, aquest govern, estem tots d'acord amb aquest pressupost, com aquest govern estem tots d'acord amb les accions polítiques, amb les decisions polítiques que fem cada dia. Per tant, ho poden insistir, jo m'entenc, només faltaria, és molt respectable i molt legítim dir-ho, però no cal que ens interpel·li tots, perquè aquí som tots en aquest barco, i aquest barco el fem pilotar tots alhora, i el fem pilotar bé, precisament perquè anem tots alhora. En tot cas, haurem de trobar una altra excusa. I finalment, abans de passar la paraula al senyor Soler, podíem haver fet tot el que vostès no van fer en 32 anys, és veritat, però en portem 3 només. Per tant, no podem demanar, ja no dic lo de la pandèmia, perquè vostè ja ara vol pretendre que això no existeixi, però no pretengui que fem en 3 anys el que vostès no han estat capaços de fer en tot aquest temps, i les majories absolutes també les han tingut. Crec que està bé també a situar-nos una mica on som. En tot cas, seguim avançant amb el punt, senyor Soler, pel que refereix a les respostes del tema del pressupost, i senyora Gibert, li passo la paraula després. No sé, senyora Madrona, si vostè vol dir alguna cosa també, doncs vinga, va, som-hi, comencem, senyor Soler.
Sí, dos apunts pel que han dit els grups de l'oposició. Vostès diuen, senyors de Ciutadans, una ocasió perduda, ho acaba de dir l'alcaldessa, 32 anys de govern i 3 anys intentant posar ordre en aquesta casa, intentant racionalitzar els serveis. Abans el senyor Ciprián en citava contractes de fora de normativa, podíem dir, i per tant 3 anys abocats en això. I no només 3 anys, sinó que a més un any i mig, quasi 2 anys en pandèmia. També se'n podrien fer una mica el càrrec. Senyor Brugaroles, és molt una falta de respecte increïble quan algú porta un punt i interpel·la la resta de companys dels grups municipals. Això no, faci el que vulgui. Suposo que per arribar a ser alcaldable de la seva formació política necessita treure aquesta qüestió, però em sembla una falta de rigorositat i d'ètica també professional amb una persona que ha estat responsable de l'àrea d'economia. Què hagués pensat si jo hagués interpel·lat a la senyora Conesa respecte al pressupost? Miri, el govern qualifica aquests pressupostos com a postpandèmics però optimistes i actualitzadors. Marquen realment i marcaran realment al final del nostre mandat i el tarannà i les polítiques cap a on van dirigides. El posicionament davant dels serveis que nosaltres volem prestar són totalment creïbles, totalment veraços i, per tant, cosa que vostès no van fer durant 32 anys, nosaltres ho podem posar endavant. No ens poden dir que no hem fet un esforç increïble amb tot el que es tracta en termes de mobilitat o en termes de substitució de la flota de vehicles o en termes de sostenibilitat amb la col·locació de plaques fotovoltaiques o en temes d'emergència climàtica. No ens ho poden dir, ens poden dir moltes coses. No ens poden dir que no hem fet un esforç amb habitatge amb la situació d'un pla 2030 de Promusa que no servia absolutament per res. Amb aquest final de mandat nosaltres entregarem més d'un centenar de pisos, entre els que hem comprat per tanteig i retracte, entre els que hem construït a base del sistema de cooperativa, o els que la nova promoció que farem. Però ens hem dedicat a comprar sòl, ens hem dedicat a comprar, a buscar també pisos que poguessin posar-se en disposició el més aviat possible. Tot aquest pressupost respon a un PA, amb un PAM, a un pla d'actuació municipal, que vostès ni se l'han llegit, perquè si no entendríem molt bé aquest pressupost, aquest i els dos anteriors. A la vegada anem adequant aquest pressupost a el que es necessita realment la nostra ciutat. La ciutat arrossega, i els hem dit sempre, uns serveis molt deficitaris, perquè no es van preveure el creixement de la nostra ciutat i que no es van preveure el creixement d'aquest servei respecte al creixement de la ciutat. I també, evidentment, per l'increment exponencial de la població. I per tant, més necessitats en aquest sentit de serveis i d'inversions. Com saben, això ens ha obligat a adequar molts contractes de serveis i que no s'havien tingut en compte precisament aquesta manca de casar la realitat amb el que es vol fer. Moltes vegades amagat per un pressupost monocolor on precisament l'alcaldia donava el cop de puny a la taula i deia s'ha acabat i les àrees se'n passaven. Què ha passat? Que aquí, en aquest pressupost, cada un dels regidors d'aquest govern, regidors i regidores d'aquest govern, ha lluitat per la seva àrea i per el seu àmbit. I ben fet que fan, perquè així es proveïa de serveis i de contractes doncs cada una de les disposicions que nosaltres hem d'oferir a la ciutadania. Per l'elaboració d'aquest pressupost hem tingut present la situació generada amb la regularització de factures. Respecte al nivell d'ingressos, el que vostès deien, la suspensió de la regla de la despesa, ja ho sabem que això passarà, però mentre tenim la voluntat de continuar treballant en aquest sentit i no volíem desviar, ni desvirtuar, ni hipotecar a llarg termini algunes dels ingressos que teníem. En quant a la recaptació pròpia, a hores d'ara ja podem dir que van per bon camí, millor del que havíem previst en el pressupost que vam començar a presentar fa un parell de mesos. I tot per què? Per no augmentar l'anomenada pressió fiscal a la ciutadania. Senzillament per això, hem congelat el que seria la pressió fiscal davant de la ciutadania. Preus públics, taxes i impostos. D'aquesta manera sabem i som conscients que alleugerim en certa manera la càrrega econòmica sobre la ciutadania. Miri, amb xifres, hem superat els 124 milions d'euros. Mai aquest Ajuntament havia tingut aquest pressupost. I podem dir que els increments lleugers s'han realitzat a cada una de les àrees. Quasi totes les àrees han crescut i, per tant, han vist que aquest augment dels ingressos també s'ha vist en les diferents àrees. Serveis jurídics, manteniment urbà, urbanisme, seguretat, bon govern, drets de la ciutadania, òbviament, habitatge, si vol, podríem repassar el que vostès destinaven a Promusa en aquest sentit. Ja van explicar també que quan parlàvem d'inversions, una manera d'agilitzar la contractació i la licitació de les inversions era fer unes bosses, no el que vostès feien, que hipotecaven sistemàticament partides sense realitzar. Em pot dir per què no van realitzar vostès en aquell moment una partida que ha passat durant 4 anys seguits en pressupostos com és la coberta de Magener? Doncs perquè no es podia fer. I aquest govern som els únics que hem dit en el veïnatge que això no es podia fer. i no enganyar-lo posant una partida fictícia i que anava traspassant any rere any. I aquesta és la feina que estem fent ara des de serveis econòmics. Rescatar partides per tal de poder, no ja més ser més transparent, sinó per tal de poder recuperar diners que van passant d'exercici en exercici. I no només amb inversions, sinó també amb serveis. Miri, nosaltres hem calculat que a final de mandat haurem gestionat quasi 90 milions d'euros en projectes d'inversió, inclosos els Next Generation, que ja els hi hem explicat que nosaltres no hem fet com altres ajuntaments. Nosaltres hem provisionat els Next Generation quan hem tingut el sac i ben lligat. Coneix una mica aquest refrany, no? Perquè vostès no l'aplicaven en aquest sentit. Però nosaltres, fins que no hem tingut el projecte aprovat per part de l'autoritat competent en aprovar aquest projecte, no els hem provisionat en el pressupost. I per això hem de fer modificacions. Miri, nosaltres hem treballat per donar cobertura especialment a les famílies vulnerables i a les persones que ho estan passant malament per la Covid, però també per anterior. Hem plantejat un pla d'ocupació digne per la nostra ciutadania, promocionant precisament el servei d'ocupació per donar resposta a les inquietuds de les persones que es troben en una situació d'atur. Seguim amb la implicació de la cerca de solucions en habitatge per mitigar precisament també aquesta manca d'habitatge que vostès, amb el seu model de ciutat, van expulsar ja no a una, sinó han expulsat quasi a dues generacions de la nostra ciutat. Estem incrementant el patrimoni local. Per què? Perquè algunes de les actuacions, com ara Torre Negra, o com possiblement sigui l'edifici del Centre Popular Andalús, ens pugui donar una cobertura molt més ràpida d'equipaments municipals i de gaudi de la ciutat. Hem potenciat les polítiques de seguretat i civisme. Hem donat resposta a l'àmbit de mobilitat, sobretot la mobilitat sostenible i el recanvi de flotes de vehicles municipals, com els hem comentat. Ara estem en aquest moment fent el traspàs a l'àrea metropolitana del servei de transport urbà i amb allò també el que seria la compra d'autobusos sostenibles. Hem realitzat una promoció del teixit econòmic i els comerços com mai havien fet aquest govern. També recuperar l'òptim manteniment de la ciutat, la promoció i la substitució del verd urbà i de l'arbrat, així com hem prestat i hem continuat prestant un servei de qualitat a través del nostre Patronat Municipal d'Educació, uns serveis de cultura que hem hagut de canviar algunes de les qüestions, i vull felicitar a la tinenta d'Alcaldia de Cultura per donar-li un tomb i ser valenta amb algunes de les actuacions, jo podria dir, catalogada a carrinclones de la nostra ciutat, i per donar-li un tomb en aquest sentit. Hem millorat els serveis que necessitava Sant Cugat. Un pressupost que no s'entén si només es mira la globalitat de l'any, que s'ha d'entendre un pressupost amb la globalitat del mandat, i això ja els hi vaig repetint en tot aquest sentit, perquè
senyor
posarem al dia les contractacions.
Estic acabant.
Posarem al dia també la necessitat de personal i de recursos que necessita aquest Ajuntament per donar cobertura i serveis a la ciutadania, fet que vostès no van fer. En definitiva, un bon pressupost que gaudeix d'una bona salut financera, que ajudarà a impulsar Sant Cugat com a ciutat vallesana i metropolitana de referència, com ho és, com ho ha estat, també ho hem de dir, com ho és i com ho seguirà sent, i que ha sabut donar un gir a les seves polítiques municipals posant al centre d'actuació a les persones. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Soler. Més paraules? Sí. Mirava que no hi hagués cap altre. Senyor Brugaroles.
No sé si la senyora Givera havia d'intervenir al final, no?
Senyor Brugaroles, intervé vostè, li donaré la paraula al final a les persones que ha al·ludit.
Gràcies.
Endavant.
Gràcies. No, efectivament, no, vostès no, no. Ningú els demana que facin en 3 anys, senyora alcaldessa, el que no s'ha fet en les dècades anteriors. Ningú els hi demana. Sí que se'ls hi demana que aprenguin, que aprofitin l'oportunitat de tenir la normativa d'estabilitat pressupostària sospesa, que ha generat unes acumulacions de tresoreria que no es podien gastar als comptes corrents d'aquest Ajuntament i que durant ja fa més de 2 anys, aproximadament, està disponible. I quan els deien que ara calia posar tota la carn a la graella, els deien això. Ara cal posar tota la carn a la graella per fer inversions o despeses puntuals que no comprometin despesa futura. Perquè a nosaltres ens sembla molt bé que vostè congeli la pressió fiscal, però si ho fa sense congelar la despesa estructural, ja ho he dit altres vegades, això és una irresponsabilitat. És una irresponsabilitat. I és el que està passant, que genera aquest forat que ja he mencionat altres vegades. Falta de respecte. Escolti, la meva intenció no és faltar el respecte a ningú. però sí que em sembla que també es fa falta el respecte a les entitats que no cobren perquè el pressupost sempre arriba tard, o que cobren tard, o els consells de barri que es queden sense fons a lliure disposició. Això també és una falta de respecte, no? O a la ciutadania en general que veu un pressupost i que no sap en què vol invertir aquest govern. Això també deu ser una falta de respecte. Sap què passa, senyor Soler? Que abans de l'aprovació definitiva d'aquest pressupost, en juntes de govern que hem pogut estudiar, ja s'han produït centenars d'incorporacions al pressupost, per un import total de més de 36.625.000 euros. 36.625.000 euros. La no execució que vostès provoquen cada any és tan gran que tot queda desfigurat fins i tot abans de començar. Centenars d'ampliacions de partida que no apareixen en lloc de la documentació portada per avaluar les previsions del seu govern per aquest any. Estem valorant l'aprovació d'un pressupost de 151 milions que quasi immediatament ja serà de 187 milions d'euros. I el que vindrà. I s'ha d'executar en 8 mesos. Doncs vostès mateixos. Francament, és impossible evitar la impressió que estem perdent el temps, que analitzar la seva documentació, que sempre va justa, va tarda, va desendreçada, i amb versos canviants és una mica perdre el temps. Que vostè no vol debatre, que necessita complir l'expedient i superar el tràmit sense gaire soroll, però la informació que lliura ja està obsoleta abans de ser aprovada. Perquè els seus pressupostos, i em sap molt de greu dir-ho, cada vegada ho dic, perquè tenen aquesta manera de fer, que al final és paper mullat. Perquè la fotografia de final de l'any no tindrà res a veure amb el que estem valorant ara. L'execució tornarà a ser baixa, no es compliran les previsions, la foto final no tindrà res a veure. I així anem, d'improvisació en improvisació, qui dia passa any empeny, i ja s'ho trobarà el que vingui. Doncs mirin, no comptin amb el nostre suport, no comptin amb el nostre suport. I n'hem parlat moltes vegades de tot això, ja fa anys. I senyora alcaldessa, senyor, en fi, companyes i companyes del grup municipal, al final tothom tenim la responsabilitat de portar el millor possible, com a consistori. I això és el que mirem de fer. En moltes coses donem suport, i en altres, quan creiem que hi ha coses flagrants, coses importants, que deixaran cicatrius i una petjada important, una pèrdua d'oportunitat molt important en aquest consistori, nosaltres ho hem de dir. Moltes gràcies.
Molt bé. Gràcies, senyor Brugarales. Senyor Soler, no sé si vol afegir alguna cosa més, si no dono el torn d'al·lusions. Senyor Soler, sí?
Saps què feien vostès? Saps què feien vostès? Tampoc provisionaven determinades qüestions i feien a través de la modificació de crèdit, com fan totes les administracions en aquest sentit per quadrar el pressupost. Saps què feien vostès? Deixar que un contracte es caduqués perquè sabien que si l'havien d'actualitzar havien d'incrementar el contracte. Sí, 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 i amb això ens ha donat aquesta situació. Per què? Perquè no disposaven dels ingressos necessaris. Perquè sota l'excusa de la regla de les despeses vostès no van saber gestionar en aquest sentit. Aquest pressupost, bueno, serà la seva mentida, no? M'acaba de dir mentider, serà la seva mentida. Aquest govern fa les coses com s'han de fer, tocant de peus a terra, no fer volar coloms, no posar una partida d'un servei o d'una inversió per tenir contents amb un col·lectiu o amb un barri o amb una entitat. Ja ho he posat al pressupost, oi? Tots contents. I anar arrossegant. I anar penalitzant el que són els pressupostos de l'Ajuntament. Saps què passa? Que realment m'espanta. I ja no és la primera vegada que li dic. M'espanta que vostè hagi tingut aquesta responsabilitat en governs anteriors. Moltes gràcies.
Molt bé, senyor Soler. Deixem aquí a senyora Gibert per al·lusions abans de passar a la votació.
Per il·lusions, senyor Brugarola, és la primera vegada que debatem, no?, el ple, després de 3 anys, i potser hagués estat bé amb una altra qüestió, perquè precisament nosaltres, quan vam entrar a fer... Jo fa molts anys que el sento vostè parlar de pressupostos i té un tarannà i un coneixement molt tècnic, però a vegades, quan intenta, diguéssim, involucrar la perspectiva política o la ideològica, aquí, quan, diguéssim, vostè governava i era més fàcil, no?, entendre la discrepància d'una manera molt més frontal, perquè els fets deien una cosa, no? Nosaltres li plantejàvem unes altres, però ara que està a l'oposició ens fa una crítica molt tècnica, que jo també doncs, l'escolto amb atenció, però després ens fa una crítica ideològica, que jo no sé ben bé per on agafar-lo, perquè quan vostè ens diu el tema del carnet de renda, que és una cosa que nosaltres vam estar 8 anys dient-li, no entenc que si és que ara el vol fer o si troba que anem una mica lents, perquè la tarifació social l'estem fent. Vostè ho sap, que estava a la partida en el pressupost anterior, i vostè sap que quan surti la tarifació social estarà a les ordenances fiscals, no al pressupost. O sigui, que afectarà els preus, les taxes, els preus públics. Això vostè ho sap. Vostè sap que hem tingut uns increments molt substancials en àrees que per nosaltres són sensibles i significatives. O sigui, no sé si tenia ganes de xerrar amb tothom o ha agafat com els temes que pensava que ens cuien més, però és que precisament, i per això li deia, quan vam entrar i vam començar a fer els pressupostos aquí, ens deien tots els serveis tècnics que mai els pressupostos s'havien fet políticament. És una cosa que deia els meus companys, que deia el Pere, que deia l'alcaldessa, que els pressupostos es feien d'una forma molt tècnica i que es feien, diguéssim, centralitzats en una sola figura i que fins i tot els regidors tenien poca cosa a dir. Per tant, som plenament conscients del que pressupostem, del que posem, del que deixem de posar, del que intentarem doncs, fer-ho amb romanents, del que intentarem que es faci. Jo, al meu àmbit, si vostè em diu, jo no he deixat de fer ni una política social per falta de diners, ni una. És més, és una prioritat d'aquest equip de govern. Nosaltres ho vam dir, les polítiques d'atenció a les persones i que entra doncs, a promoció econòmica, ocupació, totes aquelles que nosaltres entenem que van a la qualitat de vida, les relacions materials de les persones, són prioritàries. Quan diu qüestions de participació, doncs dir-li que hem incrementat la capacitat decisòria dels consells de barri. Estem provant una fórmula que és molt més àgil i molt més autònoma. Per tant, estem satisfets amb aquesta nova fórmula. Quan ens parla de transparència, és que nosaltres estem brindant una oportunitat de transparència en aquest mandat, que no la teníem abans. No es parlàvem de factures, no, reconeixements de crèdit, tot això no es feia abans. No es donava d'això de compte ni dels acords de Junta de Govern. Per tant, és una nova manera de fer. No ens diguin que és el menys transparent. No sé com ho ha dit exactament, si tenim per primera vegada una tinença d'alcaldia de transparència i bon govern, si estem fent una feina en aquest sentit, una feina coherent. No som infal·libles ni perfectes, hi ha molta cosa a millorar i perfecte tot el que vingui en crítica constructiva, però no ens vingui a lliçonar del que nosaltres pensem, perquè és que és un terreny que és movedís, faci una crítica ideològica des del seu espectre polític, des de més de la dreta, no? Aquesta qüestió de la gestió, de la bona gestió que vostès sempre defensen, nosaltres defensem l'atenció a les persones per sobre de qualsevol altra cosa. Tant de bo tinguéssim més temps, però és que no és el meu punt, a mi no em toca, jo tinc una plena confiança en els companys que han estat elaborant aquest pressupost, els dono gràcies perquè és una tasca difícil, feixuga, som tres partits i ens hem posat d'acord en lo central i en lo col·lateral, i en aquest sentit estem convençudes que hem fet el millor que hem sabut i que és efectivament bo per la ciutadania.
Molt bé, gràcies senyora Gibert. Senyora Madrona.
Sí, gràcies, alcaldessa. I bé, només per al·lusions, per tampoc no repetir-me amb el que hi han dit els companys que m'han precedit, deixi'm dir-li que aquesta festa major, jo crec que serà una molt bona festa major, no perquè sigui la darrera del mandat, com vostè ha apuntat i ha dit així en veu alta, sinó perquè crec que és la festa major que les entitats i la ciutadania estan demanant, una festa major que, com suposo que s'imaginarà, serà la festa major realment de les retrobades i del poder gaudir-la com veníem fent fins ara. Jo sincerament entendria, o podria arribar a entendre la crítica que ens fa si en els pressupostos que elaboraven vostès en anteriors mandats, tant la festa major com les activitats de Nadal que vostè mencionava, l'embalat, les cavalcades de Reis i tot plegat, haguessin reflectit ja en aquest pressupost inicial el pressupost definitiu i el pressupost executat, però això tampoc no era així. Vostès també ho feien a base de modificacions i a base d'uns famosos convenis nominatius que no feien, al meu entendre, altra cosa que bloquejar una sèrie d'activitats i que impedien que altres activitats i altres propostes també poguessin veure la llum. Per tant, entendria de veritat aquesta crítica si vostès haguessin treballat també d'una altra manera. També entendria aquesta crítica si en el seu moment també haguessin tingut en compte vostès una sèrie de licitacions i una sèrie de contractes que són del tot necessaris i del tot imprescindibles per seguir tirant endavant grans activitats al carrer com Nadal i Festa Major, temes d'infraestructures, temes de personal que fa possibles aquesta activitat, serveis de vigilància, equips de so, equips de llum, que tampoc no estaven pressupostats, que tampoc no es tenien en compte i que no s'havien licitat mai i que estem fent ara per primera vegada en aquest mandat. Per tant, deixi'm dir-li que no puc entendre aquestes afirmacions que vostè feia, i tampoc no puc entendre quan posava de manifest que no havíem donat prou suport a les entitats, quan, insisteixo, deixant més diners en aquesta famosa bossa de concurrència pública, l'hem més que doblat. Vostès tenien pressupostats uns 40.000 euros en aquesta concurrència pública i aquest any en tenim previstos 100.000, és més del doble. No donem, només donem peu a que hi hagi més entitats, a que hi hagi més propostes diferents a la ciutat i no sempre que estiguem tots lligats de mans i peus amb aquests convenis nominatius. També deixi'm que li acabi d'explicar que alguna d'aquestes partides que s'ha vist reduïda ha estat perquè s'han augmentat alguna altra, molt segurament referida a la producció d'activitats i la contractació directa d'entitats.
Molt bé, senyora Madrona, si no hi ha més al·lusions, ho deixem aquí, anem a la votació d'aquest punt. 12, vots a favor. Vots a favor de l'equip de govern, abstencions, vots en contra de Junts per Sant Cugat, Ciutadans i la regidora no adscrita. Queda aprovada doncs aquesta aprovació definitiva del pressupost i anem al punt aquest que hem afegit d'urgència, el 12 bis.